Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem un altre cop en antena en el programa del febrer de la Quarta Paret. Iniciem el programa amb un episodi de la secció Història del Teatre, que dediquem a parlar del teatre anglès isabelí, el teatre que es feia a Anglaterra en temps de Shakespeare. Deixem aparcar durant uns mesos la secció de lectura dramatitzada de textos teatrals. El motiu, actualment el director d'aquestes lectures, en Pere Viboles, està treballant intensivament en la direcció dels assajos dels segons tastets de teatre breu. En aquesta segona edició dels tastets portarem a sobre l'escenari 5 noves peces curtes de teatre, divertides i suggerents. Ja us anirem informant en propers programes. El tema del mes el dediquem a parlar com ha evolucionat el teatre amateur i la situació actual. Xerrem amb en Dani Sancho, a Miguel Morro i en Lluís Amiric. I acabarem, com sempre, amb les recomanacions del mes. Bé, doncs, ja ho tenim tot a punt, per tant, obrim els focus que il·luminaran l'escenari, fem entrar la música, obrim el taló i comencem!
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la Quarta Paret.
Història del teatre. Avui, aquest apartat ens centra en parlar del teatre anglès isabelí, el teatre que es feia a Anglaterra en temps de William Shakespeare. El teatre isabelí correspon al teatre anglès dels segles XVI i XVII. En el regnat del rei Enric VIII, Anglaterra viu una reforma religiosa en la que el rei s'aparta de la conducció de Roma i funda la seva pròpia església i suma terratinents i burgesos a la causa reial degut a la secularització de les terres del clero. Quan arriba al poder la filla del rei Enric, Isabel I, s'inaugura l'etapa d'expansió colonial. Aquest és el context d'una expansió cultural. És habitual fer referència a aquest període com el Renaixement anglès. Aquesta expansió cultural es dona sobretot en el teatre. Allunyat de la pressió religiosa de Roma, la cultura del període del teatre isabelí respon als nous gustos, demandes i interessos del poble anglès. Així, proliferen els teatres formals improvisats, els actors professionals i aventurers i els dramaturgs. Es multipliquen els teatres populars, on centenars d'espectadors fan del teatre un esdeveniment social.
Els teatres isabelins estaven construïts amb fusta o fusta i rajols, i en alguns casos amb sostre de palla. Els teatres isabelins tenen forma poligonal o circular, amb un pati i dos o tres pisos de galeries pel públic. La major part de l'acció es desenvolupava a l'escenari, una plataforma quadrada situada davant d'una paret en dues portes. El públic molt proper rodejava l'escenari per tres costats, i en alguns casos amb la seva totalitat. Els espectadors pobres observaven les representacions de peu. Els sectors amb sostre estaven destinats als nobles i burgesos que miraven des de les llotges. L'exponent més destacat i universalment conegut del teatre isabelí és en William Shakespeare. Altres dramaturgs destacats d'aquella època són en Christopher Marlowe i Ben Jonson. Avui parlarem breument de Christopher Marlowe i Ben Jonson, i això ens permetrà conèixer quin teatre es feia a Anglaterra en temps de Shakespeare. Dedicarem així el proper o propers programes a centrar-nos en Shakespeare.
Ben Jonson, 1572-1637, va ser el principal competidor contemporani de Shakespeare. Tenia un estil brillant i un erudit i molt de talent per la sàtira. Inspirat en la tradició, Jonson crea una comèdia de situació amb personatges excèntrics que representen els temperaments humans. La seva obra més representada és el Volpone o la guineu. La trama de l'obra se centra en Volpone, un ric estafador, i el seu servent, Mosca, els qui orquestren un pla elaborat per fingir la malaltia de Volpone per tal d'extreure's els regals i favors d'aquells que esperen heretar la seva fortuna.
¿Y qué más quieres? quieres que hagamos que sino darle gusto a mis caprichos? Disfrutar libremente de todos los placeres que me permite la fortuna. Yo no tengo esposa, ni hijos, ni deudas que mantener, pero alguien ha de heredarme. Y eso hace que las gentes caigan sobre mí como moscas y que cada vez aparezcan nuevos candidatos en mi casa. Hombres y mujeres de todos los oficios, sexos y edades, trayéndome toda clase de obsequios. Vajillas, monedas, joyas, con la esperanza de que cuando yo reviente, y lo esperan con avidez cada minuto, que se les devolverá centuplicado. ¡Mira a ver quién es, mosca!
Christopher Marlowe, 1564-1593, va ser un altre contemporani de Shakespeare, homosexual, ateu i alcohòlic. Només va dedicar 6 anys de la seva agitada i curta vida a la dramatúrgia. És considerat el primer gran dramaturg del teatre anglès. Les obres de Marlowe se suporten en un personatge central, que dominat per la passió s'aboca a la destrucció. El seu llenguatge bell i sonor transmet una gran força emocional, encara que segons les pautes modernes del teatre sona ampulós, potser exagerat. Com a curiositat, va ser Marlowe qui va popularitzar el vers blanc, que és un tipus de composició poètica que es caracteritza per tenir una mètrica regular, però mancada de rima. Després va ser Shakespeare qui l'elevà a les quotes més altes. La seva obra més famosa és Doctor Faust. El Doctor Faust ven la seva ànima al diable a canvi de l'habilitat de fer màgia durant els propers 24 anys. Malgasta aquest temps fent trucs barats i acaba penedint-se de la seva decisió.
Així seria com el Jacsé dels Pastorets, el que passa que aquí no té lloquet per salvar-lo, no? Més o menys.
Tantas almas tuviera como estrellas hay en el firmamento cada noche. Yo se las vendería a Lucifer.
A cambio yo declaro convertirme en tu más fiel esclavo y ofrecerte cuanto seas capaz de imaginar. Así el gran Lucifer podrá un día venir a reclamar lo que le debes.
Por todo el tiempo de la eternidad.
¡Suéltame, Lucifer! ¡Que el transcurso del tiempo se detenga y no llegue jamás la medianoche! ¡Que la fecunda tierra se me trague y me acoja en su regazo oscuro para poder huir de la ira de Dios! Y que por fin cumplida su condena encuentre el alma errada alguna paz.
El tema del mes. En el tema del mes de la quarta paret del febrer us volem parlar de com ha evolucionat el teatre amateur. També analitzarem la seva situació actual. Per això tenim tres convidats, tres amants del teatre, que ara us presentem. En Dani Sancho. En Dani Sancho és el president de la Federació Teatral Amateur Gironina, però la seva història dintre el món del teatre va molt més enrere. Va començar a fer teatre juvenil en companys joves l'any 70, ell és de Caldes de Malavella, i penjat del grup Transpunt de Caldes de Malavella, que té una llarga història dintre la història del teatre, van començar a fer teatre amb aquest grup juvenil als anys 70. Però les seves inquietuds de fer un teatre diferent també ho van portar a explorar coses que feien amb altres grups, que feien teatre ja diferent del vodevil, i per tant també va estar amb grups de Llagostera, de Riudellots, i també va fer teatre infantil amb un grup que assajaven a Cal Panxut de Sal, i després també van formar el que és la Federació Teatral Amateur Gironina. És clar, el seu coneixement de lo que és la història i l'evolució, que és el que volem parlar avui del teatre amateur a les comarques gironines, doncs bueno, és la persona ideal. Moltes gràcies, Dani, per haver acceptat la nostra invitació.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Benvingut. Després tenim en Miquel Morro. Miquel Morro, la seva història del teatre va lligada amb un poble de Mallorca, que és el poble de Bunyola. Des de l'any 65-66 va començar a, després ens ho explicarà una mica, a fer teatre a Bunyola. Després ha editat un llibre que ens explica molt bé una etapa d'aquest teatre que es feia en el poble. El poble de Bunyola, segons ens ha explicat, és més o menys de la mateixa dimensió, sí, que Sarrià, no, bàsicament.
Sí.
I, bueno, aquest llibre, El teatre i jo, doncs ens explica fins al 76. Després, a partir del 76, es va continuar fent teatre, en Miquel també va continuar fent teatre, bàsicament com a actor, però també va dirigir alguna obra. I, bueno, ens donarà una visió també de la història del teatre des de la perspectiva del teatre en aquest poble de les Illes, que pot ser una mica diferent de la dinàmica que tenim aquí a les comarques gironines. I el tercer convidat és en Lluís. En Lluís poder no necessita menys presentació, perquè tots els nostres oients ja el coneixen.
És que sóc un impresentable.
Bueno, en Lluís Aymerich, bàsicament el tenim molt relacionat. Tot i que tinc una foto teva de la revista de Sarrià, que estàs fent pastorets, molt jovenet, però ja, sí. el seu plat fort dintre del que és la seva història teatral està relacionada amb el grup Faula, que ell va crear amb altres companys, i bàsicament, bueno, el grup Faula és un grup de referència dintre del que és la història del teatre aquí Sarrià. També ens pot explicar també la seva visió. Ara torna a estar en actiu al 100%,
correcte,
amb el projecte aquest que ha fet de l'associació aquesta que hem creat, Fent Teatre Sarrià, i bàsicament amb el projecte aquest de la retaula del flautista.
Moltes gràcies per convidar-me i per deixar-me parlar una mica del que és el teatre amateur.
Aquí tenim unes revistes i uns documents aquí sobre la taula que poden donar una idea de com era el teatre dintre del que és, per exemple, les comarques gironines. La revista, el número 36 de la revista Gavarres, que té un dossier al Teatre del Poble. Després, la revista Parlem de Sarrià, tenim un número del maig-juny del 96, que ho va escriure en Lluís Aymerich. La revista va dedicar tres números consecutius a parlar de la història del teatre. El primer el va escriure la Joana Ros de Vall, després el segon en Lluís Aymerich, i després també el que era la Junta del Teatre del Centre en aquell moment. I, bueno, tinc aquí també aquest article molt interessant que ens explica la història del teatre aquí, i el llibre que hem parlat abans d'en Miquel Morro, del teatre i jo. Jo m'he incorporat al teatre molt més enllà. Per tant, jo, des de la meva afició del teatre, que és la que ara m'ocupa moltes hores del dia, doncs jo no ho vaig viure, tot això. Però mirant tot això, tots aquests documents estan plens de fotos, en blanc i negre, i una cosa que crida l'atenció és que hi ha moltes fotos amb grups corals de molta gent i joves, i obres que... Ja, aquí hi ha una foto de la Rambla de les Coristes, que és una obra que necessita molt d'actors. També aquí d'això, Miquel Morro, tenim fotos de com van representar el retaule de flautista, que és una obra amb molt d'actors. I aquí també, bueno, aquest article que va escriure tu, Lluís, també tenim aquí tots molt jovenets. I, bueno, a partir d'aquí això ens dona peu per parlar una mica de comparar com era el teatre abans, el teatre amateur, i com ha evolucionat. També hi ha un article a La Vanguardia, que això ho va promoure aquest estudi, suposo, la Federació Teatral Amateur Gironina, que és del 2014, que posa per títol: gran part de les companyies de teatre amateur gironina estan liderades per persones majors de 50 anys. Ara veurem si ara poder encara ha augmentat. Deixem ja la presentació aquesta, i com a primera pregunta sí que donarem la paraula a en Dani Sancho, que ens apartem una mica del tema, però és que hem d'aprofitar que tenim aquí, que ens ha acceptat la nostra invitació, perquè ens expliquis breument una mica el que és la Federació Teatral Amateur Gironina i les activitats. Aquí alguna vegada ja hem parlat, perquè van tenir com a convidat en Rafael Nieto, però es va centrar una mica a parlar sobretot de la campanya de teatre, però feu més coses, i per tant te donem la paraula, ens expliquis una mica.
Hola, doncs, moltes gràcies per donar-nos aquest espai. Mireu, la federació originàriament es va fundar l'any 82 amb uns 12 o 14 grups de teatre amateur de l'època, i un dels fundadors també hi havia en Lluís, que signava en nom del grup Faula de Sarrià de Ter. Mm-hmm. Lluís?
Sí, sí.
I era aquella inquietud que hi havia, doncs, per coordinar esforços, perquè anàvem a la Diputació, anàvem a la Generalitat, cadascú pel seu compte, i vam entendre que ens havíem d'unir. En aquella època també qui promovia, qui liderava aquest moviment era el Talleret de Salt i el Tei de Sant Marçal, que eren els dos grups de teatre capdavanters a les comarques gironines. Cabanes i vàrem fer aquella federació de teatre amateur. Bé, bàsicament era teatre amateur, excepte aquests dos grups que d'alguna manera es volien professionalitzar, però això era, ja era una altra història, no? El Teatre Amateur neix en aquell moment, és la federació de teatre amateur més antiga d'Espanya. La segona que es va fundar va ser la catalana, la Federació Catalana de Teatre Amateur, que es va fundar un parell d'anys després de la gironina, i després ja van anar vinguent d'altres comunitats autònomes, Espanya, etc, molt més tard. Això és un indicatiu de que l'associacionisme cultural i de tota mena, l'associacionisme, doncs aquí a Catalunya estava molt arrelat, i això era el mirall que ten doncs compte en aquest moment de com d'arrelades que estaven aquestes coses, no? Què fem? Bàsicament donem suport en els grups de teatre amateur. Ara els grups, com a associacions autònomes que són, s'han d'espavilar i han de tirar, i tiren, i els que existeixen bé ho fan, sense problema, però quan necessiten un cop de mà, bé sigui... Llavors hi ha el tema de la formació, que potser seria a banda de la campanya, doncs si dius que ja en vàreu parlar, però vull dir que de fet és lo principal, no? Promoure la campanya de teatre i promoure que els grups de teatre gironins doncs puguin voltar arreu de les comarques amb el suport de la Diputació i puguin fer moltes actuacions. Aquesta seria la principal. Llavors la segona seria donar suport a formació teatral, és a dir, qui ho demana, doncs pactem un professor de teatre, o vull dir que se'l busquen ells o el busquem nosaltres, és indistint, i llavors doncs es col·labora econòmicament, i ells doncs aquests cursos de teatre es fan en la seu del grup de teatre on ells solen assajar, i estan oberts normalment doncs en els grups veïns de vull dir, si fas una cosa a Palamós, doncs els de Palafrugell també hi van, no? Els de Blanes no, perquè els hi queda molt lluny, però ja s'entén, no? Aquesta és una mica l'altra cosa, no? La formació teatral. I llavors hi ha el que seria l'assessorament administratiu tècnic, és a dir, a l'hora de fer els papers, les factures electròniques, la signatura digital, totes aquestes coses que ens veiem obligats a cada any doncs, a actualitzar aquesta burocràcia, diguem-ho així, i hi ha molts grups doncs, que necessiten un cop de mà i nosaltres els ajudem. No? Ara mateix, encara aquesta setmana, hem passat un correu en els grups explicant com ho han de fer doncs, per posar una factura electrònica a la Casa de Cultura de Girona, per exemple. No? No, doncs hi ha tot un procediment per fer-ho, i llavors hem fet un petit manual, els hem enviat, i aquest seria també el suport.
Sí, després jo recordo, perquè el meu grup de teatre estem associats, que alguna vegada també havia fet alguna xerrada específica sobre drets d'autor, i nosaltres també ens havíeu assessorat sobre drets d'autor, bueno, vull dir que també sí. Bueno, hi ha altres activitats que podeu fer en paral·lel, no? I ara ja comencem ja a entrar en matèria d'aquesta presentació que he fet de que volem parlar de com era el teatre amateur, de com ha evolucionat. Per tant, ja llanço aquesta pregunta. Com era el teatre amateur i què el distingia del teatre amateur actual? Lluís?
Sí, doncs mira, ha canviat molt, sortosament, suposo, o no. Però a la nostra època era fàcil de contactar amb gent que li agradava el teatre, que tenia interès per al teatre, i bueno, constituíem el grup sense necessitat de masses històries. Jo dic que avui dia la cosa és completament diferent perquè es tira més la professionalitat. Aquella persona que té interès des de jovenet a fer teatre ja primer va a la formació i després es busca la vida amb el tema del teatre, amb qualsevol companyia, però no es pot fer res sense cobrar. En aquella època nosaltres, sense cobrar ni un cèntim, començàvem els assajos a les 7 de la tarda, per dir-ho, a les 7 del vespre, i no acabàvem fins que ens en dèiem prou. De vegades, jo recordo, per exemple, alguns assajos que acabàvem a les 11 i les 12 i després anàvem a sopar i tan tranquils tots. Ara això avui dia és impensable. Jo sempre dic el mateix. És veritat que el primer de tot és guanyar-se les garrofes, d'alguna manera, amb la teva professió, amb el que t'has posat que et dona prou diners. però allò de llançar-se a l'aventura com fèiem a la nostra època és totalment impensable. Si una persona té interès per teatre, es forma, perquè sortosament hi ha suficients acadèmies i centres i la universitat mateix per estudiar teatre, i d'aquí ve després a dedicar-se al teatre. No és al revés, és a dir, a la nostra època era, tu tenies una professió, però a partir de les 7 o les 8 acabaves la teva feina, i llavors des de les 7 o les 8 fins a les 12 de la nit o fins que havies d'anar a dormir no hi havia problema. Fins i tot jo recordo amb algun muntatge que vàrem fer d'alguna obra creada pel propi grup, que ens estàvem xerrant i discutint i preparant l'obra i preparant el que és el muntatge, de vegades fins a les 2 i les 3 de la matinada, bestieses d'aquesta mena, que avui dia és totalment impensable. Ara ens trobem 4 bellots, com jo mateix, per muntar alguna cosa que ens havia fet il·lusió, però trobar gent jove realment és molt difícil, és molt difícil.
Després, ara que m'ha vingut, com que estic mirant aquesta foto del retaule del flautista dels anys 70 que vau fer, també hi havia una feina darrere que ara és més difícil de fer, no? Aquí els vestits els acusia el mateix grup, me'n penso.
Evidentment, nosaltres ens fèiem el propi vestuari, hi havia gent del poble que sense ser del grup de teatre participava en el disseny se li donava més o menys fet, però de fer les mides i els talls de la roba i el cosí de la roba, quan encara ara això és realment difícil, i si vols fer això doncs necessites comprar el vestuari necessari o llogar-lo o el que sigui, i això comporta diners. Mira, sense anar més lluny, això del retaule del flautista l'estem, perquè ens va encantar, perquè per mi, i ho he dit sempre, en Jordi Teixidor, autor del retaule del flautista, per mi sempre ha sigut un mestre, ha sigut, jo he fet un seguiment. És veritat que ell també es va inspirar sobre les obres de Bertolt Brecht, però realment per mi ha sigut sempre un ensenyament, no? Sense anar més lluny, ara actualment que estem preparant el retaule del flautista, que pretenim representar-lo, no, desgraciadament no pas en el teatre, perquè el tenim que s'està ensorrant i s'ha d'arreglar, i ja comprenem que l'Ajuntament l'ha d'arreglar i necessita molts diners per poder-ho fer, però pensem fer-ho al coro, en forma, amb un escenari, diríem, natural, és a dir, tal com és el coro, però esclar, com que és a l'aire lliure, hauríem de llogar o buscar megafonia, llums i tota una sèrie de coses, en la qual ens costa una cosa.
Tot es fa més complexa.
I com que, en definitiva, és una obra de teatre semimusical, clar, jo tenia interès de participar com si fos una participació del poble, no només del teatre, sinó del poble en general. Jo he contactat amb els cantaires de Sarrià, els quals des d'aquí els agraeixo perquè s'hi dediquen molt, i també a Sarrià Art, l'escola de música, però ells ja me van dir, de moment només pels arranjaments 700 i pico d'euros, i van dir, ostres, això no podem, i per tant, fixeu-vos les dificultats que tenim, perquè és clar, no tenim ni un duro, i
és més complicat que abans.
I tant, molt bé.
Miquel, com era el teatre aquí a Bunyola?
A Mallorca,
a Mallorca.
A les illes. Entusiasme, gent jove, amb ganes. Hem de pensar que Mallorca en aquell temps, els anys 60 i de la postguerra, Mallorca era, no vull dir franquista, però sí que tenia un tirany cap a la dreta. Aleshores, el teatre que es feia en aquell temps en el meu país era un teatre costumista anomenat teatre regional, però amb connotacions pageses, no urbanes. És a dir, allà sempre privava els senyors, els amos, els missatges, els majorals, i tot era cosa de possessió, de masies, aquí, evidentment, a Catalunya. Com he dit, no era un costumisme urbà, perquè ni vodevilesc. La diferència en... de llavors amb ara són, crec que el més important, que ha passat molt de temps, les circumstàncies i les tecnologies. Vull dir, nosaltres començàrem l'any 66 i en el 76 acabàrem la primera època amb el retaule també del flautista, però ara, en aquests moments, és impensable a un poble com el meu, com el meu de Bunyola, reunir 26 actors, 10 músics i no sé quant de tècnics, perquè eren 5 o 6 tècnics. I nosaltres viatjàvem per tots els pobles de Mallorca, per molts de pobles de Mallorca, amb un autobús vell d'un senyor del meu poble. Vull dir que era un poc distint. Nosaltres Molière no el fèrem fins a l'any 71, que fèrem el metge garrotades, i sí, el 1973 fèrem una obra coral important de Molière, que era el Burger Gentilhome, que aporta moltíssima, moltíssima feina i molt de vestuari, d'escenografia, de... però no tot ens caracteritzàrem a partir del retaule en fer teatre musical, pràcticament.
Ara ens has explicat fora de micros que sembla que a Bunyola hi ha com un relleu generacional, no? Hi ha joves que estan fent teatre actualment. Cal dir que en Miquel està visquent actualment a Sarrià, eh? I, sí. Bueno, està una mica a cavall dels dos llocs, però bueno, és...
No, més a cavall entre Barcelona i Sarrià, perquè a Mallorca hi veig 3 cops a l'any.
Sí,
per motius familiars i de...
Sí, sí.
I matrimonials.
Sí que dius que d'això que ens explicaves que sí, que ara ja és jovent, no? Que continua fent
bueno,
poble...
Els mateixos membres ja majors del Teatre de Bunyola, bueno, l'altre any van començar amb l'adoració dels Tres Reis d'Orient d'en Llorenç Moya. L'any passat feren la comèdia de l'Olla d'en Plauta i enguany en torna a fer l'adoració dels Tres Reis d'Orient d'en Llorenç Moya. Hi ha que dir que a Catalunya es fan els Pastorells i a Mallorca es fan els Reis. Vull dir, és una diferència. I tot està emplenat, inclús el president del grup i tot això, de gent jove. Sols hi ha 3 o 4 dels antics i actuant n'hi ha un o dos. Vull dir que tots són joves.
Això és bo, que sí. Hi hagi aquest relleu.
Sí, sí, sí. És un poble en tradició teatral, a les illes, vull dir.
Després, aquestes fotos que hem estat mirant, que hem dit que hi havia, que es veia fotos d'obres molt corals, amb molta gent i amb moltes cares joves, es poden repetir avui dia aquest tipus de teatre amb aquests cobres corals, molta joventut? Sí que hi ha una excepció, potser, bueno, una excepció segur, que coneixem i tinc contacte amb el grup de teatre de Can Sagrera de Vilobí, que tenim una directora molt entusiasta, la Dolors Guillemí, i sempre s'embolica a fer obres molt corals. I el poble el segueix, vull dir, bueno, perquè poder la manera, el poble dona per si, pels condicionants de cada lloc. Dani, com ho veus, això?
Bé, a veure, jo sóc optimista. El que passa que les coses han canviat i la vida de la gent ha canviat aquests últims 70 anys. Si bé també comentàvem al principi que el teatre, el jovent, aprofitava doncs l'eixopluc dels casals, de l'església, de les parròquies, de les entitats socials del poble, i això donava eixopluc a grups de teatre, a corals, a grups excursionistes, doncs era la manera també de socialitzar nois i noies, i el teatre era una cosa, és clar. Això també s'hi trobàvem a l'hora de fer sardanes i aquest tipus de coses. Això estem parlant dels anys 50, 60 i ben entrats als 70 també. Llavors, a partir d'aquesta... I per això hi havia tant de jovent en el teatre amateur. A partir d'aquesta edat, a partir dels mitjans dels 70, i així les coses comencen a canviar molt, el jovent no té aquesta necessitat, vull dir, aquests paraigües de l'Església i aquestes entitats, doncs ja deixen de fer la funció que feien, i realment qui vol fer teatre i qui té ganes de fer teatre es troba amb una oferta formativa amb les escoles de teatre com el Galliner, com l'ERAM, es troben cicles formatius d'arts escèniques, es troben el batxillerat artístic, en el qual també hi van tots els que es volen dedicar amb alguna mena de cosa artística, i aquest jovent, hi ha una cosa curiosa, no entrarem a valorar si bona o dolenta, jo explicaré el fet i que cadascú tregui les seves conclusions. Hi ha un gruix important de jovent que no vol fer teatre amateur amb els grups que podria fer-ne, els grups del poble, els grups que coneix, perquè ell, una mica potser enlluernat per el que apareix a la TL3, les sèries de TV3, on actors i actrius professionals doncs guanyen molt bé la vida i són famosos, i d'alguna manera això els atrau, i van cap aquí, cap a intentar fer una formació, i que després d'aquesta formació seran actors i actrius professionals. D'acord? Tots sabem que això no és ben bé així i que els que arriben són molt poquets. D'acord? Llavors, què passa amb els que es queden pel camí? Bé, alguns es recuperen pel teatre amateur i d'altres abandonen, perquè bé, potser el desengany ha sigut massa gran.
O van a màxims o res, no?
O van a màxims o res, no? Ho abandonen. I a vegades, doncs, parlant amb algú, li dius, home, però si no ha sortit bé, fes teatre amateur, si t'agrada el teatre i així, i aquí és on te ve una mica la sorpresa, no? Perquè si has estudiat tant de teatre i semblava que el teatre havia de ser la teva vida i de cop i volta no ha sigut, bueno, doncs vés a passar-te'n les ganes amb un grup de teatre amateur. I és, no, és a dir, o res, el que dius tu, Joan, no? O res. I aquí hi ha una mica de frustració. Això seria un camp, una cosa que ens ha passat aquests darrers anys. Que hem de tenir en compte que existeix tot això, existeix tota aquesta oferta formativa teatral, que és molta, però que no hi ha lloc per tanta gent, i que TV3 ja no fa sèries, i que TV3 ja no paga tant, i que fer teatre és complicat, fer teatre professional. Llavors, aquesta gent també, una altra de les coses que fan aquest jovent és ajuntar-se, una mica com ens ajuntàvem nosaltres a la dècada dels 80, quan volíem anar una mica més en sèrio, sense deixar de ser mai aficionats, però que volíem fer coses una mica més en sèrio. Doncs ara també ho fan això mateix, però sota un paraigües legal de grup de teatre professional. Vol dir que liquiden IVAs i...
Sí, si em permets, també una mica és les dificultats administratives que tot això suposa, perquè un grup de teatre amateur té moltes dificultats administratives, que d'acord que la Federació de les Comarques Gironines doncs hi pot donar un ajut, però realment això és un fre, i és un fre sobretot pel jovent no entrar en aquesta qüestió, perquè el primer que jo sempre dic a la gent, escolteu, això és amateur i per tant no cobrareu. Ni haureu de pagar res, però si teniu afició, molt bé, però si no, no cal que vingueu. Però és clar, tots tenen les seves obligacions, i fins i tot amb les noves tecnologies, com deia abans en Miquel, també fan que la gent es llenci més a les situacions, bueno, sense anar més lluny, per exemple el mòbil. Actualment això treu molta gent a tenir alguna activitat, perquè té molta feina, sí, a mirar les seves comunicacions, els seus TikToks, etcètera, etcètera.
Sí, en canvi, passen moltes hores, eh?
Sí, i en canvi nosaltres, que no teníem en aquella època tantes eines informàtiques com hi ha ara, una manera de distreure's, divertir-se...
De socialitzar, ho havies de fer a lo viu, a lo bèstia.
Correcte.
Que és trobar-nos i parlar això, cara a cara, com estem ara nosaltres.
Sí, exactament.
Però això, aquesta història, això s'ha acabat. Vull dir, sí, pots socialitzar sense moure't del sofà de casa.
Sí, exactament.
I llavors, esclar, es perden no només el teatre, sinó es perden moltes altres coses.
Clar, clar.
Evidentment. Jo ara... Lo millor de tot per fer teatre és estar desconnectat de les xarxes socials i de tot el que te puguin dir els altres, perquè evidentment el teatre és una cosa molt personal. Vull dir, l'estimes o no l'estimes, el desitges o no el desitges, has de fer has de fer teatre perquè t'ho demana el cos, però tampoc cal triar un tipus exacte de teatre, perquè la vàlua del teatre o de l'obra també pot estar amb el significat que li doni el grup o la direcció de tot allò. Una obra dolenta pot ser bastant bona si tu la trates d'una forma distinta.
Perquè, Lluís, no?
Digues, perdó.
Nosaltres, com que ja coneixem la nostra situació, jo crec que aquí tenim un competidor sa, i naturalment hi ha molt de respecte, que és per captar jovent, que és l'esport i la música també, déu-n'hi-do.
Sí.
Almenys aquí a Sarrià...
Sí.
A Sarrià i a tot arreu.
A tot arreu, segurament.
Sí, jo penso que és una còpia de tot arreu, com diu en Dani, però sí que és veritat que aquí a Sarrià, sortosament, tenim diverses activitats en les quals s'hi dedica molt la joventut, sobretot és el handball, que sempre ha sigut a Sarrià una situació primogènita d'això, i també últimament, i gràcies a Déu, i millor, i que existeixi per molts anys, és la música.
Sí, sí.
Això és molt interessant, tot i que jo sempre explico el mateix, no? Les dificultats que tenim nosaltres per associar música i teatre, que són dos arts perfectament compatibles, doncs és bastant difícil de trobar. Quan he interromput en Dani, perdona, volia recordar-vos que en aquella època, parlo d'anys passats, del teatre de Tresillo, que deies tu, es pretenia passar en el que en dèiem aleshores el teatre independent. Hi havia realment determinats grups, com podien ser el Talleret de Salt o el Tall Sant Marçal i tot això, que parlaven de teatre independent, que era una mica més elevat que el que era el pur teatre amateur de Tresillo dels pobles, i tots preteníem una mica enlairar-nos fins aquí, i llavors és quan havíem de triar o teatre independent com estàvem o passar a la professionalitat, i per passar a la professionalitat havies de ser primer molt bo i després formar-te i tenir formació, que costava molt de trobar, costava més de trobar en aquella època. Ara és al revés, posa molt fàcil i la gent primer es forma, penso que ja ho he dit abans, però penso que la gent primer es forma i després se'n van al teatre, i d'aquí ve que el teatre amateur és més difícil, i sobretot pel jovent, perquè ja es tria què voldrà ser quan siguis gran, no?
No, que també hi ha l'oferta d'oci, vull dir, ha crescut moltíssim a tots els pobles, tant és que parlem de Sarrià com de Caldes com de qualsevol altre poble dels voltants. És a dir, quan parlàvem d'aquest teatre de Tresillo, l'oferta d'oci que hi havia als pobles era molt limitada, era molt poca. Ara això que parlava, vull dir, ara tots tenim escoles de música, tots tenim una activitat esportiva molt gran, que no existia, vull dir, als pobles hi havia el club de futbol, hi havia el futbol dels grans i els juvenils, i no hi havia res més. I ara hi ha handball, bosque, hockey, bueno, hi ha de tot. És que hi ha absolutament tots els esports, i en totes les categories, que comencen des de ben petits i arriben ben grans. Vull dir, si anem a un pavelló, amb un pavelló esportiu, un cap de setmana de qualsevol poble de les comarques gironines, veureu la quantitat de famílies i de mainada de totes les edats que passa per allà, no? I això en aquella època no existia, era impensable, i les escoles de música també han sortit com bolets, i llavors no n'hi havia, només hi havia el Conservatori Girona i prou, i ara tothom té la seva escola de música, i està molt bé, Lluís, com deies,
sí,
totes
sí.
Aquestes coses estan molt bé, però esclar, hi ha una oferta que abans no hi era, i potser molta gent que anava a fer una cosa, perquè tampoc hi havia gaire res més, doncs ara té molt més per triar, i esclar, les coses s'han de repartir més, no?
Sí, sí.
Perquè, tornant amb aquest article de La Vanguardia del 2014...
Jo no m'hi faria mal la sang, perdona.
Però ara l'edat seria... Si féssim aquest estudi...
No ho sé. No, és a dir, que el teatre amateur en els pobles, en el nostre entorn conegut, comarques gironines, Catalunya en general, estigui liderat per gent més gran, no és, jo penso que no és un problema, és simplement llei de vida, és així, ha anat així. És a dir, ja van tenir el seu moment liderant aquesta cosa i ara toca liderar doncs, el handball, el hockey o la música. Vull dir, per exemple, s'ha donat, si us hi heu donat compte, a Catalunya s'ha donat molta importància últimament en el món casteller. TV3 ha fet una feina molt bona, penso jo, però sol el món casteller se n'ha beneficiat moltíssim. És a dir, si mirem els anys 70 a la composició de les colles, quantes colles hi havia i quants membres a cada colla, i mireu avui, veureu, si heu anat seguint una mica, veureu que avui dia hi ha moltíssimes més colles, inclús hi ha colles allà on mai n'hi havia hagut,
sol mateix,
vull dir, per exemple, no? I és una feina de promoció de certes activitats que en un moment són unes i en un altre moment de la vida o de la història són unes altres, no?
Tot, el món que tot i així hem de pensar, i ho celebro, que la gent més gran tinguem encara l'interès de mantenir
sí,
aquesta...
Sí, és que aquí és on te volia anar jo, Lluís, és que no és problema que siguem la gent gran, perquè ja hi van arribant, és una mica el que deia. És a dir, quan tu saps que hi ha grups de teatre a les comarques gironines, sense anar més lluny, que tenen 60-70 anys d'història, i no exagero, perquè ja a la dècada dels 50 del segle passat ja es parlava dels grups de Figueres, del grup de Palamós, dels grups de Girona, de grups de teatre, i aquests grups continuen existint, però no són pas la mateixa gent que hi havia. Vol dir que ja s'han anat renovant, ja es van renovant. El que passa que hi entren una mica més grans. És a dir, la gent hi entra en el teatre amateur a una edat una mica més gran, però hi continua siguent. A les comarques gironines hi ha més activitat teatral ara que quan vam fundar la Federació, Lluís, i la vam fundar el 82.
Sí.
I al final sí. Te'n dones compte que hi ha molts més grups i que hi ha molta més moguda que no hi havia en aquell moment.
Sí, però saps què passa? Que aleshores era amateur absolut i avui dia ja no és tan absolut.
No, els que jo te parlo, no, parlo d'amateur total, Lluís?
Sí.
Sí, amateur total.
Però em refereixo que jo recordo haver fet bolos quan vàrem crear el grup Faula als anys... als finals de la dècada dels 60 del segle passat i el 70 va ser quan va adquirir una mica més d'això, però feien bolos de vegades sense cobrar o cobrant molt poc, però ara avui dia demanes encara que sigui un grup amateur, si més no per satisfer despeses hi ha un caixer que s'ha de pagar i això també dificulta una mica el fet que els grups de teatre amateur, que no vol dir, cuidado, volia dir-ho abans, amateur no vol dir dolent,
no.
Amateur només vol dir que no es cobra, però no hi ha ni un grup de teatre amateur que no vagi a fer un bolo sense una subvenció, sigui de l'Ajuntament, un cobro d'una taquilla, etc.
No, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. És a dir, sí. Els que tenen subvenció també fan actuacions sense la subvenció. El que passa que hi ha un aspecte, ja que ho has tocat, que m'agradaria remarcar, una cosa curiosa, i potser també explica una mica això que deies tu, que és aquell amateurisme total amb el que anàvem, perquè nosaltres mateixos ens fèiem els llums, no sé si te'n recordes.
Correcte, per això ho dic.
I teníem quatre focus que no sé on els trèiem, i anàvem amb una furgoneta que alguns deixaven.
Per això ho dic.
Bé, tot això, esclar, evidentment s'ha acabat. I, sortosament, les il·luminacions són molt, molt més bones, són molt millors,
sí.
Les companyies porten el seu tècnic de llums.
No falla.
O aquest material escenogràfic, o sigui, de llum i de so, moltes vegades es lloga, la furgoneta és de lloguer, és a dir, moure un grup de teatre amateur per anar a fer un bolo, avui dia costa més diners que no costava, això sí. És a dir, el grup necessita uns diners per anar a fer l'actuació que en aquella època no es necessitava, i són els diners aquests que d'alguna manera et demanen normalment, sol ser així.
Potser és això, però també passa que abans ens conformàvem fins i tot posar-hi diners a la butxaca, que ja, això ja ratlla no l'amateur, sinó sí. L'altruisme.
Això abans quan em parlaves sí. De no cobrar i de no tenir pèrdues, jo pensava, bueno, no ho sé si tenien pèrdues, i em sembla que sí.
Abans,
més d'un tenia pèrdues.
Abans l'aixopluc d'aquests grups, com hem dit abans, estava a l'església o en la política.
Més a l'església que a la política.
Sí, més a l'església. Però ara qui tenen temps i ho poden fer són les associacions de gent major, És evident, perquè no hi ha associació de gent jove que pugui reunir tots aquests joves que volen fer teatre o que desitjarien fer teatre.
No, que sí que hi ha grups aquí que tenen la seva part de gent jove. Sí que existeixen, i tant.
Així, hi havia una pregunta que tenia apuntada aquí. Ah. Tu, Dani, no hi veus problema de relleu generacional?
No, simplement veig que és llei de vida, que certes activitats que a la dècada dels 70 del segle passat doncs les liderava més el jovent i ara les estigui liderant més la gent gran, i a l'inversa, d'altres coses que potser abans liderava la gent gran, ara les està liderant el jovent.
Sí, perquè una de les coses que dèiem fora micro era que el que falta de jovent són lideratges. Avui dia els lideratges, no sé si és culpa també de les persones més grans, és que volem liderar un grup potser no confiem prou en el jovent. I el jovent el que necessita també és sobresortir una mica.
Confiança, donar-li confiança, és clar, i que fàcil.
Sí, sí. Perquè des de la federació, és una idea que em va venir preparant el guió, ja tenim la campanya de teatre, però alguna categoria especial, no us heu plantejat mai, de fer alguna categoria especial per joves?
Vam fer, no sé si devia ser al voltant dels anys 2000, es van promoure ben bé 3 o 4 mostres de teatre jove, juntament amb el Departament de Joventut de la Generalitat, exclusivament per aquí, per comarques gironines, i promogut entre la joventut de la Generalitat i la Federació de Teatre. Però, ja et dic, vam fer 4 edicions perquè és que no se'ns apuntaven grups, perquè no hi havia grups, tot i que s'intentava promoure. I també hi havia, durant molts anys, també es va fer una mostra, un concurs, o no me'n recordo ben bé el que era, de teatre jove a nivell de tot Catalunya, que jo havia sigut part dels membres del jurat, que anàvem per tot Catalunya veient grups de teatre jove, i llavors els seleccionàvem i llavors aquests feien unes mostres i tot això, però realment n'hi havia pocs. Mm-hmm. Era una cosa que n'hi havia poca. Nosaltres concretament aquí a Girona vam haver de deixar-ho de fer perquè no teníem grups.
Sí, jo ho recordo això i poc això perquè recordo que jo durant una època també vaig estar en el jurat d'alguns d'aquests grups. Així, que es feia la preselecció.
Sí. I es va...
Jo a vegades, aquí com que tenim aquesta afició per la música, a vegades estirar-se des del punt de vista de musicals, el jovent, també a vegades penso que podria ser una fórmula, no? Perquè si tenen interès per la música, doncs, bueno, potser,
sí,
potser jo... ajuntar l'afició de la música, doncs, pues, a través del teatre per
sí, jo ho he intentat, però els únics que m'han ajudat són els cantaires, que tenen il·lusió per fer cant, però per exemple l'escola de música és una professionalitat i és clar, hi ha determinades despeses en les quals, com diguem nosaltres amateurs, sí, no podem assumir.
Jo ara volia, hem d'anar acabant el programa, volíem estar xerrant aquí molta més estona. Ja com a, parlant, ens desviant una mica del tema, del tema, però tinc curiositat d'explorar una mica el tema tècnic, que ha variat molt. A més, ara tenim tot el software per controlar les sí. pistes de música, tenim els llums LED, tenim això. Com us ho fèieu abans? Perquè ja que hi havia ràdio cassets i poca cosa més, sí. I el tema de llum no hi havia ni dimmers ni res. No sé si tenim alguna anècdota o alguna cosa per explicar.
Nosaltres, record que el primer musical el gravàvem en cintes de vídeo a un estudi de gravació. I realment el director Dona Digital, que es deia, va encertar plenament amb això, perquè el so a les cintes de vídeo era perfecte.
Veus?
Sí, nosaltres a la nostra època recordo que hi havia tant d'interès per actuar sobre els escenaris que fins i tot quan vàrem representar el Retaule del Flautista sobre l'escenari teníem un conjunt musical professional que es guanyava la vida corrent festes majors i va venir amb nosaltres per l'amistat, purament per l'amistat i per l'afició, a col·laborar amb nosaltres sense cobrar com ara cobraria un grup musical.
Clar, és el que dèiem abans, que ara és impensable fer
sí,
el que fèiem exacte. En aquell temps,
perquè
reunir 26 actors, 10 músics, 4 tècnics per cada funció, és realment impensable.
Però ho fèieu en cintes de caset, Joan, això?
Sí, les pistes d'àudio. Sí, amb cintes de caset.
I alguna vegada se'n liava la cinta, bueno, hi havia de tot.
Bueno, nosaltres
en cintes de vídeo, he dit.
En cintes de vídeo.
El que passa, hi ha una cosa important, que és que abans no et podies moure, anar a fer bolos, si no t'emportaves els focus de casa, perquè allà on t'anaves els locals estaven molt malmesos i no hi havia cap mena de, ni de llum, ni de son, ni de res, pràcticament. I ara, gràcies a Déu, tots els teatres estan molt, molt ben equipats si ho compares amb la dècada dels 80s del segle passat. I per tant, ara tu pots anar a fer bolos sense portar-te els focus de casa, perquè demanes què teniu aquí al poble que sigui, a Caldes, doncs a Caldes, però mira, tenim 3 barres, 4 barres, no sé quants leds, no sé quants d'aquests, no sé quants d'aquells, una taula de so, una taula de llums, i tu no cal que et portis res. Simplement, abans això era impensable, abans anaves i en els teatres no tenien res i tu t'aportaves els focus, i jo recordo que teníem uns focus de 1.000 watts i uns focus de 500, i el Ferrer, que era un que feia teatre en Quim Aiguabella de Llagostera, un gran, gran aficionat al teatre,
recordo bé,
en Joaquim Aiguabella ens va fer unes torres de ferro que desmuntables perquè poguessin quebre les furgonetes, sis telescòpiques, i desplegaves allò en allà en els passillos laterals del teatre, és a dir, posaves les torres a terra, ara això ja no es veu, però abans era, i, bueno, en allà a la primera fila, a banda i banda de la primera fila, dues torres amb uns focus penjats, tot un ramat de fils que sortien d'allà i s'anaven cap a vés a saber on endollar, al tanto que no ens salti el diferencial, que igual portes més focus dels que això pot aguantar, i ja està. I pel que fa a la música, doncs un radiocaset enxufat amb un, com es diu allò,
un amplificador,
correcte, un amplificador i uns altaveus, i ja està, i tira, i feien teatre.
Jo, el grup de teatre de l'Olla de My Kids, que té més de 30 anys i així, té una caixa negra, que ja ara pràcticament no la fem servir, per poder anar a fer bolos en puestos en un pavelló,
sí.
Doncs tenen una estructura de ferro que podem muntar una caixa negra.
Veus?
I tot d'això. I com a anècdota, vam anar un dia a Cardedeu amb un teatre parroquial, acabaven de fer els Pastorets, i dir, anem allà, és que no hi havia ni una mescladora ni res. I diu, no, hi ha un noi aquí, un jovenet que ens ajuda, ens passa. Diu, ara li diré que vingui, que ell ja té per d'això, ja té l'equip per fer-ho. Arriba aquest jovenet i ens treu de la butxaca un lector d'aquests portàtils de CDs. Vull dir, això és el seu equip per baixar. Ja ens en van anar a sortir, però esclar.
No.
Diu, com si tingués el gran equip, no? Diu, no, jo pensava, bueno, aquest noi vindrà una cosa amb una mescladora i un equip per reproduir de piles, un reproductor d'aquests CDs que era de moda aquell moment, amb piles. I ara no, ara els teatres estan més ben equipats.
Estan molt ben equipats.
Això.
Sí.
Bé, hem d'anar acabant. Moltes gràcies per tota aquesta xerrada que hem fet. M'ha agradat que al final la visió optimista d'en Dani, que diu, bueno, podríem dir ni millor ni pitjor, diferent. Potser seria la d'això, no?
Sí.
La conclusió.
Sí.
Bueno, doncs moltes gràcies
moltes
a tots
gràcies
per
a
poder col·laborar.
Gràcies, Joan.
Gràcies.
I fins aquí aquesta secció del tema del mes.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Les recomanacions del mes. Com sempre, hem revisat les programacions dels grans teatres de les comarques gironines. Algunes obres que trobem interessants ja no les esmentem perquè les entrades estan exaurides. De les obres que ja us vam explicar i recomanar en el passat programa del gener, encara podeu trobar entrades de Hamlet.02, que, com us van indicar, la faran el 15 de febrer a les 18 hores al Teatre Municipal de Banyoles. També esteu a temps de comprar entrades pel musical de cor de Teatre de Banyoles, Els Malentesos, que faran al Teatre Municipal de Banyoles del 23 al 25 d'abril. Ara us explicarem noves recomanacions teatrals.
Comencem per una obra de teatre amateur, Soroll d'avions, de Manel Puig. Soroll d'avions, 1936-1939, és una obra teatral que consta de 6 monòlegs, interpretats per un elenc de 9 actors i actrius de l'Alt Empordà. Es representaran 6 històries organitzades cronològicament i totes elles relacionades amb la Guerra Civil. Es pot donar a conèixer casos reals que van ocórrer durant aquest període a l'Alt Empordà. Soroll d'avions la faran a la sala del teatre de la CAT Espai Cultural de Figueres el dissabte 7 de febrer a les 8 del vespre. Si voleu més informació d'aquest curiós muntatge teatral, escriviu Soroll d'avions al cercador Google i us dirigirà a la pàgina web que han creat per presentar aquesta obra. Allà trobareu també tot el llistat de representacions que tenen previstes fer.
Tu em vas prometre una història d'amor. Una comèdia de la figuerenca Elena Tornero, dirigida per Isabel Solà, del grup de teatre La Calòrica, sobre la possibilitat o la impossibilitat d'escriure històries d'amor en el segle XXI. Tu em vas prometre una història d'amor és una història d'una noia que coneix un noi, o la història d'un noi que coneix un altre noi. Bé, en realitat, la història d'una senyora que intenta escriure una història d'amor. Què ens passa amb les històries d'amor? Es pot escriure una història d'amor contemporània i sobreviure a l'intent? Tu em vas prometre una història d'amor la fan al Teatre Municipal de Girona el diumenge 28 de febrer a les 6 de la tarda.
I també dins la programació del Teatre Municipal de Girona ens ha cridat l'atenció aquest espectacle familiar. L'altra biblioteca de la curiositat infinita, de Marga Sòcies i Tomàs Roper. Ens ho expliquen directament en aquest enregistrament.
La Biblioteca de la Curiositat Infinita és un espectacle, instal·lació, on la gent és convidada a recórrer les diferents seccions per descobrir el material poètic i fantàstic que s'amaga en el món dels llibres. El públic, convertit en protagonista, es prepara per descobrir una biblioteca especial on els llibres, més que llegir-se, es viuen. Algunes de les seccions són de lliure funcionament i d'altres són facilitades per les tres bibliotecàries amb les que es trobarà el públic i que interpreten Marga Socias, Maika Egerich i Violeta Avilés. La Biblioteca de la Curiositat Infinita és un món per descobrir on qualsevol cosa pot passar, des de llegir el teu futur segons l'oracle dels títols, fins a escoltar un conte misteriós a sota una taula, col·laborar plegats per fer un llibre de constel·lacions màgiques o entrevistar els teus propis pares a dins d'un llibre gegant. Una oportunitat per descobrir el ric i creatiu univers imaginari de Marga Socias gràcies a un espectacle que no deixarà ningú indiferent.
L'altra Biblioteca de la Curiositat Infinita estarà a Teatre Municipal el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig, de les 11 a les 17:30, amb accés cada mitja hora.
Ara us recomanem que consulteu la web de la campanya de teatre amateur 2016, que ja està engegada. La campanya de teatre amateur, que la fan cada any, és una iniciativa de la Diputació de Girona i de la Federació Teatral Amateur Gironina. Els subs amateurs poden presentar les seues propostes, que les presenten a través d'un vídeo, i seleccionen, de tots els que s'han presentat, hi ha un jurat, doncs seleccionen 15 obres, i aquestes 15 obres, doncs, hi ha una part de subvenció de la Diputació i també hi ha la publicitat que pot fer la mateixa web de la campanya de teatre. Per tant, és una manera que té la Diputació de Girona i la Federació Teatral de promoure el teatre amateur. Allà trobareu obres de diferents estils, de diferents gustos, i per tant, com que ara han encetat i començat a fer bolos, doncs us recomanem que feu un cop d'ull a la pàgina web, podeu mirar els arguments de les obres i també hi ha l'agenda, i bueno, si hi ha alguna que us fa gràcia, doncs aquí és un altre sistema de poder veure teatre amateur. La web, https://campanyadeteatre.cat, és fàcil, campanyadeteatre.cat. A l'apartat obres i a l'apartat agenda trobareu informació de les obres de teatre amateur de la campanya, i sabreu ja a on i quan es representaran. L'agenda no està tancada, heu d'anar al tanto amb això, perquè si teniu interès en una determinada obra cal anar consultant, perquè aquesta agenda s'aniran afegint més representacions. L'agenda, tenim la llista en aquest moment de les que estan lligades, però això irà creixent. En el Club de Lectura Llegir el Teatre de la Biblioteca Emili Xargay de Sarrià llegirem dues d'aquestes obres de la campanya de teatre 2026. Llegirem La Mirandolina i La Tendresa. I els lectors l'anirem a veure. Per tant, dintre el llistat d'obres de la campanya, naturalment us destaquem especialment aquestes dues comèdies. Jo personalment els he llegit, són divertides i promet que pot ser una vetllada de teatre interessants. Seria La Mirandolina, que la podreu veure a Riu de Llots, entre altres jocs. Nosaltres l'anirem a veure al Club de Lectura a Riu de Llots a principis de març, i La Tendresa la veurem a Sant Gregori a l'abril. I bueno, la fan en altres jocs també.
Bé, i hem d'acabar aquesta secció de les recomanacions del mes parlant de les nits del coro. Recentment ja ha sortit la programació. La proposta d'aquest any està plena de talent per gaudir de la cultura a casa nostra. Música de taverna, 20 de febrer a les 20:30. Show Improduo, 20 de març a les 20:30. Ja us hem parlat d'aquest espectacle en el passat programa del gener. Músiques de Catalunya, 17 d'abril a les 20:30, amb els cantaires de Sarrià. El Príncep de la Màgia, el 15 de maig a les 20:30. I a la Fresca, el 5 de juny a les 8 del vespre, que aquesta es fa a l'exterior.
Per garantir la comoditat de tothom i evitar cues, aquest any serà necessària la reserva prèvia per a tots els espectacles. Entrades i pagament. Les entrades es podran adquirir al Coro just abans d'inici de cada funció. Es podrà pagar tant en efectiu com en targeta. Fins aquí el programa de febrer de la Quarta Paret. Ens trobem novament en antena el proper mes de març. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.